L'economista i activista santcoatenc Arcadi Oliveres ofereix aquest dimecres la conferència Il·lusions i compromisos per a un país nou a l'Arxiu Nacional en el cicle de xerrades Un nou país dels amics de la UNESCO de Vallllobrega i Sant Cugat. Per parlar-ne tenim i també de la situació política actual a Catalunya el tenim a l'altra banda del telèfon. Arcadi, benvingut.
Hola, gràcies.
Primer de tot, l'actualitat política últimament va molt ràpid, al minut, però què en penses dels ingressos a presó dels presidents d'Òmnium i d'ANC?
Bé, tot i que se n'havia parlat, perquè es veu que hi ha uns privilegiats que saben les decisions abans dels jutges, sobretot si assisteixen a Madrid a la recepció reial del 12 d'octubre, i per tant vol dir que aquí hi ha allò que en castellà en dirien gato enterrado amb aquesta decisió. Evidentment, l'únic que vull dir és el que ja ha dit el president Puigdemont i altra gent, tenim presos polítics a casa nostra i la llibertat d'expressió, i en aquest cas de reunió i d'organització, ha quedat trencada per aquest govern de Madrid que s'autoqualifica de democràtic.
Per tant, creu que la independència judicial està en mal estat, diríem, a Espanya?
Home, fa molts anys que no es governa, sinó que es governa a través dels jutges, el qual vol dir que la independència judicial, res de res, la pròpia estructura dels tribunals, que jo no la conec gaire, ja demostra que no funcionen gens bé i que estan completament com uns servils servents de l'autoritat política.
Com creu que es solucionarà aquest conflicte amb l'estat espanyol i creu que Catalunya finalment serà un estat independent en un futur proper?
Bé, que ho serà, sí, en un futur proper, i és una cosa que hem de discutir una mica més, perquè aquí potser ens hem vist com una mica llaminera aquesta independència immediata i ens hem donat compte que davant hi ha una mena de muralla infranquejable que, per raons absurdes, considera l'estat espanyol inamovible. No hi ha cap raó històrica que justifiqui, els historiadors ja ho diuen, però se'ls hi ha posat al cap que l'Espanya és indivisa i, a més, ja van falsejar la Constitució l'any 78 perquè digués això, quan els redactors no ho volien dir, i a partir d'aquí, evidentment, costa tractar-hi, i aleshores, com que no tenen la força de la raó, l'únic que tenen és la de la força i actuen constantment, ja des de fa molts mesos, amb accions repressives. Com que Catalunya i el seu poble és una gent no violenta absolutament, evidentment s'ha d'anar doncs, manifestant-se, s'ha d'anar dient les coses, s'ha d'anar, si es pot, negociant amb una gent que ho tenen, ho fan molt difícil. Això vol dir que no serà una qüestió immediata. Ara, que la realitat a la llarga s'imposarà, que el poble català, doncs jo penso que desitja això, o almenys seria qüestió de deixar-los dir, perquè la veritat és que tampoc mai han deixat pronunciar en un referèndum clar aquesta voluntat. Jo particularment penso que és majoritària, però també la primera condició que caldria per tirar endavant és que aquest referèndum, òbviament pactat, es tirés endavant i s'haguessin de debò quanta gent ho vol, perquè també hem de ser conscients que si ens trobéssim amb una majoria que no ho vol, doncs per respectar les normes democràtiques no hauríem de tirar endavant. Jo crec que amb tots els antecedents que tenim fins ara, certament la majoria de la població ho vol. Però primer caldria establir clarament aquesta majoria. I després una mica el que està fent Òmnium Cultural aquests dies, que és intentar definir un cop ho fóssim o un cop anem en camí de ser-ho, quin és el país que volem. Penso que aquestes són les dues coses fonamentals. Primer, acreditar una clara majoria, segon, definir el país que volem, i per descomptat no oblidar mai una possible negociació o un tracte perquè això vagi endavant. Si es pot ser de tu a tu, millor. I si no pot ser de tu a tu, doncs en el món hi ha hagut molts conflictes, molta gent que s'ha fet intermediació de conflictes, el govern noruec ens ha demostrat perfectament com sap doncs, establir negociacions de pau entre molts països, fins i tot el govern cubà ens ha demostrat com sap mostrar una bona manera de negociar entre les dues parts implicades en el conflicte colombià. Penso que gent que sap fer intermediació n'hi ha, i en conseqüència, si de tu a tu no es pot parlar, perquè hi ha gent que no està disposada a parlar, haurien de fer servir aquesta intermediació.
Per tant, la solució seria per pactar el referèndum amb mediador. Quin paper hi juga Europa, la Unió Europea, en tot això?
No, de la Unió Europea no m'ho fio gens. És una organització completament impresentable. Només respon als interessos dels estats i, a més, diré els interessos mercantils dels estats. No respon gens als interessos de les poblacions. Mirem com la Unió Europea maltracta tots els ciutadans des que va implementar l'euro, que els hi baixa el poder adquisitiu, com la Unió Europea maltracta els refugiats, com la Unió Europea té accions imperialistes amb guerres arreu del món, com la Unió Europea no té cap tipus d'estructura democràtica dintre seu, perquè el Parlament Europeu no fa llei, sinó que només supervisa, en tot cas, les que fa el govern. La Unió Europea és decebedora. I em sap greu dir-ho, perquè jo, com a persona ja d'una certa edat, havia estat en el seu moment un bon admirador de la Unió Europea durant el temps de Franco, però ara m'ha quedat completament decebut, i les seves gestions ja demostren de quina manera és una institució, senzillament, al servei del poder, al servei dels interessos financers i els interessos econòmics. Per tant, de la Unió Europea no m'enfio gens ni mica.
Per tant, una Catalunya independent seria viable fora d'Europa? Seria viable econòmicament?
Home, perfectament. Hi ha molts països d'una dimensió similar a la de Catalunya que funciona la mar de bé. I si parlem fora d'Europa, entenem per fora de la Unió Europea, tenim, per exemple, el cas de Noruega, el cas de Suïssa, que tenen unes dimensions de població una mica igual Suïssa, una mica més petita Noruega, i que funcionen perfectament bé, i a més Catalunya té possibilitats de saber altres tipus de pactes, altres tipus de relacions. Jo crec que això és perfectament viable amb la seva empenta econòmica habitual, això es podria tirar endavant.
Mm-hmm. I què en pensa totes aquestes empreses que han canviat la seva seu social situant-la fora de Catalunya? Què significa això per l'economia catalana?
Res de res de res. Pura hipocresia d'aquesta gent que només va darrere del capital, darrere del guany, darrere del benefici, i que no està gens ni mica al servei de les persones. El que opino és que les empreses, com que precisament van arreu del benefici, a la que vegin que la situació és diferent, tornaran aquí. I si no, suposant que no hi tornin, vindran altres. I suposant que no, tampoc és massa significatiu, perquè el canvi de domicili social és un canvi de domicili social, però allò que realment serveix és l'activitat. Jo què sé, per dir un exemple, SEAT sempre ha sigut una de les primeres empreses de Catalunya, mai ha estat domiciliada a Catalunya, sempre ha estat domiciliada a Madrid. En canvi, la feina, els impostos als seus treballadors, totes les accions subsidiàries, els subcontractes, tot això es dona a Catalunya. Per tant, encara que el domicili social estigui en un altre lloc, el que sí que importa és on radiquen les activitats econòmiques, i en aquestes grans empreses no els hi és senzill, ni em penso ni útil per elles mateixes, canviar l'activitat econòmica de seu d'un lloc a l'altre. Si s'han establert a Catalunya és perquè hi han trobat avantatges, i això no ho faran. L'altre és senzillament nominal, és una acció hipòcrita, que és una pressió, no sé si impulsada per ells, impulsada per algú més, per actuar en aquest moment en contra d'aquest procés independentista, però això no em fa cap por, perquè l'únic que demostra és que aquí són egoistes.
Mm-hmm. Com il·lusionaria les persones per construir un nou país?
Bé, jo crec que si volem una independència no és senzillament per canviar el nom, perquè en lloc d'una N d'Espanya tinguem una NY de Catalunya, ni perquè en lloc de dues barres passem a tenir-ne quatre, no. Penso que el canvi ha de ser substancial i, per tant, s'ha de produir en tots els terrenys de l'actuació d'un estat, el que vol dir, per exemple, treballar molt amb el tema laboral, feina per tothom, repartir el treball, promocionar cooperatives, permetre jubilacions, fer coses d'aquesta mena, que la gent la tingui doncs ocupada i al mateix temps amb uns ingressos regulars. També, evidentment, hem de frenar tota aquesta especulació immobiliària i financera que es dona una mica per tot arreu. Penso que això és molt important de tenir-ho en compte. Cal tenir present també tot el que seria la solidaritat amb el futur, el qual vol dir cura del medi ambient. Catalunya no pot seguir creixent com creixen la majoria de països del món, perquè el planeta el destruirem i el dia de demà no s'hi podrà viure i els que vindran després ens passaran comptes. Aquest no és un problema exclusivament de Catalunya, és un problema de tothom, però Catalunya ho podria fer-ho. I no créixer no vol dir viure pitjor, al contrari, vol dir viure millor, sabent-ho fer més organitzadament. També, per descomptat, una cosa que no volia mai i que es diu poc, és la solidaritat amb els altres territoris de l'Estat i del món. Jo sempre he dit, i ho repeteixo ara que tinc l'oportunitat, que potser un cop independents Catalunya ha de col·laborar més amb Extremadura que el que col·labora ara, perquè estem obligats a tenir unes bones relacions, i si nosaltres, per la que sí, som més rics que els altres, doncs hem de seguir col·laborant, només faltaria. També, per descomptat, això ja no ho discuti ningú, Catalunya ha de ser una república, perquè les monarquies d'hores d'ara no tenen cap tipus de sentit, ni a Catalunya, ni a Espanya, ni a Anglaterra, ni enlloc. I encara m'atreviria a dir alguna cosa més. Per exemple, els que em coneixen, i aquí a Sant Cuat ho sabeu bé, perquè treballem molt activament amb aquest tema, saben la meva vocació pacifista. Tinc la impressió que una Catalunya independent no necessita per res, absolutament per res, un exèrcit. Es pot mantenir perfectament, és una despesa inútil, totalment. Són qüestions amb les que Catalunya s'ha d'anar definint, però tinc la impressió que si avancem en aquesta direcció farem un país nou que pot ser que il·lusionin la gent, i encara hi haurien altres temes a tractar, com el tema migració, com el tema cultura, com altres qüestions.
Mm-hmm. Per tant, és optimista de cara a la construcció d'aquest nou país?
Sí, crec que inclús en aquest sentit, aquesta il·lusió que em dèieu que solia donar la gent, la podríem treure del fet de que la gent veiés que el canvi que es produeix a Catalunya no serà només un país nou per nosaltres, serà un estat nou pels espanyols, que es donaran compte que les coses poden fer diferent. Potser podem canviar una mica aquesta desastrosa Unió Europea, i a la llarga podem ser una mica d'exemple, una mica de pioners amb el que poden ser uns canvis mundials que són absolutament imprescindibles donada l'actual situació. Ara ja no es tracta de mirar Catalunya, de mirar Espanya. Mirem com està el món, com està la situació ambiental, com està la situació de pobresa, com estan les situacions de migracions, i tot això avui en dia fa pena. I per tant, jo penso que aquesta manera de fer de Catalunya, que la coneixem i que ens agrada, que no sempre ha sigut bona, per descomptat, doncs podria servir una mica de guia per aquesta actuació.
Arcadi Oliveres, economista i activista per la pau, gràcies per atendre els micròfons de Cugat.cat.
De res, al contrari, gràcies per poder-ho explicar una mica. A la vostra disposició. Fins altres també.